5 a la setmana, amb Francesc Morgades.
I els que l'acompanyen en aquesta realització d'aquest programa, avui començaré per la Goretti Martínez, perquè sempre la deixo pel final i després em diuen allò, ets masclista. Bé, la Goretti Martínez és la que porta tota la part d'internet, tota la part de pàgina web, on podeu consultar i podeu tornar a escoltar parts d'aquest programa, justament el que expliquem en aquest programa que es dedica, com sabeu, a la memòria. Però també hi ha el Toni Olivella, que és l'home que porta els aparells, porta els micros, porta els jacks, porta els telèfons, ho porta quasi bé tot, amb alguna cosa l'ajuda el Marc Pujol, que és l'altre element de l'equip. Bé, sabeu que són 5 efemèrides, una corresponent a cada dia de la setmana, a cada dia laborable de la setmana, les expliquem una mica i llavors els hi posem una música. Però abans posem una música general que parli una mica de tot això. És una cançó que tinc la sensació, ho vaig consultar però no he aconseguit localitzar-ho, que ja l'hem posada alguna altra vegada. És la Melody Gardot, una cantant de jazz melòdica, bueno, que té una cançó que porta per títol Sweet Memory, la dolça memòria. Doncs comencem el programa d'avui, dedicat a la memòria, com sempre, amb Sweet Memory, Melody Gardot. De setembre de 1475, el dia que neix a Roma el que serà cardenal i després capità general de l'exèrcit del papa, Cesare Borgia. César Borgia, de fet, era fill d'un cardenal, el cardenal Roderic de Borja, els cardenals també tenien fills en aquell temps, natural de Xàtiva, i, de fet, als 7 anys ja va començar a obtenir dignitats eclesiàstiques. Fixeu-vos, ell va néixer el 1475 i el 1482, amb 7 anys, ja era canonge de València i arquidià de Xàtiva, perquè la família provenia els Borja provenien dels Països Valencians. El 1491 ja era bisbe de Pamplona, va tenir uns preceptors, però, per acabar-ho de rematar tot, el seu pare, insisteixo, el seu pare, va ser nomenat papa, com Alexandre VI. I amb ell el va fer, el 1492, arcabisbe de València i cardenà diàcon de Santa Maria Nuova de Roma, al temps que publicava una butlla on reconeixia ser pare d'aquell noi. Vull dir, penseu que era el papa, i el papa, en teoria, no hauria de tenir fills. Però, bueno, en aquella època tot s'arreglava, diguem-ho així. Tot s'arreglava i tot s'espatllava, perquè en aquell moment els francesos decideixen entrar a Itàlia, envair el nord d'Itàlia, i, naturalment, el César ja es posa al costat del papa, que li encomana missions diplomàtiques, com a prelat, com a cardenal que és, doncs anar a Nàpols per veure si el rei d'Aragó, perquè Nàpols en aquell moment era de la corona d'Aragó, si el rei d'Aragó el recolzarà o no el recolzarà. I amb tot això, el 1497, el seu germà Joan, el germà del César, el Joan, és assassinat. Hi ha rumors de que ell va tenir alguna cosa a veure, però bé, és igual. I això li serveix com a excusa per deixar el capel cardinalici, deixar de ser cardenal, i passar-se a la branca militar. El pare, ràpidament, què fa? Doncs el nomena capità general dels exèrcits pontificis, intenta casar-lo amb una princesa napolitana, però no se'n surt massa bé, i quan el Lluís XII puja al tron de França, l'any 1498, el César diu, em sembla que aquest és el que té les de guanyar, i s'acosta cap amb ell. Fa un viatge a la cort francesa, allà coneix Carlota d'Albret, la germana del rei de Navarra amb qui es casa, gràcies a que el seu pare, el papa, recordem el papa, li dona una butlla papal que li permet amb el Joan de Navarra anul·lar el seu matrimoni, casar-se amb una princesa francesa i augmentar les seves terres. El rei de França, agraït per tot el que fa, en el César li concedeix el ducat de Valentines, i el César, agraït, parla amb el seu pare i li diu, home, doncs deixa estar aquests els catalans que ja veus, aquests d'Aragó que ja veus quin paper o quin cas et fan, posa't del costat dels francesos, que així anirem millor i tot això, i per tant allunya el papa de la seva casa natal de Castella, Aragó. I, de fet, César es posarà al davant dels exèrcits francesos que entren a Itàlia i que faran una campanya a la zona de la Romanya italiana, conquerint Imola, conquerint Forlì i altres ciutats. Sembla ser que, per intenció o per idea del papa, de que així amb el fill, com que ja no era cardenal, doncs li podria deixar el seu propi regne, el regne de la Romanya, crear un estat, no? La campanya culmina amb l'entrada triomfal de César a Roma l'any 1500, on el seu pare el nomena duc de Romanya i, de fet, li regala aquells territoris que l'exèrcit del papa ha conquerit i, bueno, i el fan rei d'aquella zona, o conde o duque, digue-li com vulgueu. Florència, que també diu, ai, 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 aviam si encara rebré, és el moment en què li envia Maquiavel per negociar amb el César i, precisament, després reconegut pel propi Maquiavel, amb ell es basarà per escriure la seva famosa novel·la El Príncep. El duc, doncs, alternarà campanyes militars amb estades a Roma com a estadista i allà dictarà, doncs, l'administració amb unes mesures fiscals més aviat centralitzadores que fan que el seu propi exèrcit hi hagi mala maror i n'hi hagi molts en contra d'ell. El César no s'arruga i a Sinigàglia fa empresonar una colla de capitostos que sap que estan en contra d'ell. El 1502 els acusa de preparar-li un atemptat i apa, tots cap a la forca, tots cap a la foguera i tot solucionat. Però la corona d'Aragó, la corona castellano-aragonesa, lentament es va imposant enfront de la francesa, el César continua recolzant França, el César Borgia, però el seu pare, el papa Alexandre VI, té dubtes i la cosa està entre França i Espanya, que si França, que si Espanya. Quan arriba l'any 1503 i Alexandre VI mora, deixant el seu fill, diguem-ne, en principi a davant de la Romanya. Aquest, el fill del César Borgia, maniobra, el conclave, aconsegueix que el conclave nomeni un papa, podríem dir-ne neutral, Pius III, però aquest es mora poques setmanes després i no pot evitar que el nou conclave elegeixi Juli II de la Rovere, el papa de la Rovere, que és enemic declarat de l'Alexandre VI, que ràpidament li retira la capiteria general, li pren Romanya, ho incorpora al patrimoni de l'Iglésia i, finalment, el fa presoner a Roma. El César s'escaparà, se'n anirà cap a Nàpols, allà a Nàpols tornarà a ser agafat, tornarà a ser empresonat pel gran capitán, pel Fernández de Córdoba, que l'enviarà a Espanya per desig exprés del rei Ferran el Catòlic. Un cop a Espanya el portaran a València, passarà per diversos castells d'allà presoner durant molta estona, fins que aconsegueixi, quan mori Ferran el Vell, quan mori ell s'escaparà de la presó, aconseguirà escapar-se de la presó, anirà a Navarra i allà es posarà al servei del rei de Navarra en la seva lluita contra Ferran el Catòlic, en la qual morirà un dia que hi ha una batalla a Viana, l'any 1507 hi ha una batalla a Viana i el 12 de març de 1507 César Borja deixa de donar la tabarra. I com que el César Borja i tots els Borja han sigut inspiradors, no, normalment no posem música clàssica aquí. Llavors hi ha una peça de l'òpera Lucrecia Borgia que es diu Il segreto per essere felice, el secret per ser feliç, i que interpreta, en aquest cas, la Elina Garanca. Doncs avui farem una mica d'excepció i posarem una mica d'òpera. Il segreto per essere felice de l'òpera Lucrecia Borgia. De setembre del 1812, el dia que Napoleó i les seves tropes entren a Moscou en flames i després, doncs, al final hauran d'acabar retirant-se, però constitueix el punt més avançat de la campanya de Rússia que farà Napoleó. Napoleó, que d'alguna manera té clar que el seu gran enemic és Gran Bretanya, que ha d'aconseguir que Gran Bretanya no elimini o elimini el bloqueig marítim a què sotmet tota Europa, i que per això és molt important que Rússia no comerciï amb ells, no? Llavors, ell està, Napoleó està al cim de la seva glòria, tota l'Europa continental la té controlada amb tractats favorables a França, i el que li interessa més és el de que va signar el 1807 el Tractat de Tilsit, que fixa la pau entre França, o l'imperi francès, i Rússia. En aquest cas, hi havia la condició, el tsar Alexandre va posar la condició de que es prohibís restablir l'estat de Polònia. Restablir l'estat de Polònia, que en aquells moments està repartida entre França i Rússia. Al Napoleó, però, no li agradava això, i quan signa un tractat posterior, uns anys després, amb Àustria, allà parla del gran duc de Varsovia, el gran ducat de Varsovia. Amb això, els russos diuen, ep, aquest noi no està massa a favor nostre, i comencen a fer el tonto amb el bloqueig, és a dir, negocien, fan comerç amb la Gran Bretanya. El Napoleó s'emprenya, i com que se sent fort en aquell moment, decideix la guerra i la declara el 20 amb Rússia. La guerra amb Rússia i la declara el 22 de juny de 1812 des del quarter general de Bilkovisky a la zona de Polònia, a la zona francesa de Polònia, mentre envia, això sí, una oferta de pau amb el tsar. S'enfrontaran, per tant, dos exèrcits, la gran armada francesa, que té 450.000 soldats i 250.000 més provinents de les diferents nacions aliades, que té més de 1.000 canons, que té 180.000 cavalls, que, bueno, una cosa absolutament... I que al davant té un exèrcit imperial rus que compta només amb 280.000 soldats i 100.000 soldats més a la reserva. Ho dic perquè aquest desequilibri, al final, ja veurem que resulta absolutament important. La frontera entre les dues Polònies en què està repartida, bueno, tot al llarg, les tropes franceses estan repartides, la part més forta normalment està al centre i després queden les ales. I França envaeix Polònia, la Polònia russa, i comença a avançar, intentant fer avançar el front tot seguit, tot recte, com si fos sense això. Però els russos jugaran molt hàbilment perquè eliminaran pressió dels extrems, perdó, al revés, posaran més pressió als extrems, amb la qual cosa els extrems quedaran frenats, però en canvi el centre dels exèrcits francès anirà avançant. I per tant, allò que en principi era una línia recta, doncs va creixent pel mig, fins al punt de que aquests que avancen per la zona central acabaran desconnectats dels altres. Bé, sigui com sigui, les forces franceses passen el riu Neman, que és el que forma la frontera, i posen rumb cap a Moscou. Posen rumb cap a Moscou, mentre els altres practiquen la política d'anar tirant enrere. Però els primers dies es posa molt malament el temps, hi ha molta pluja, hi ha 8 dies de tempesta, entre les tropes de Napoleó comença a haver-hi polls, comença a haver-hi casos de tifus, però ells continuen avançant. Entren a Vilnius, que és l'antiga capital de Lituània, i ja la troben absolutament cremada, perquè els russos, a més, han pres la decisió de retirar-se i cremar tot allò que perquè ells no puguin tenir avituallament. O sigui, la idea és que els del mig vagin més endavant, que tinguin problemes a arribar als avituallaments, bueno, aquestes coses de l'estratègia militar. Els russos fan en tant una mica de resistència i després refusen el combat i se'n van cap enrere, conscients de la superioritat francesa. Clar, però això tampoc els hi deixa establir posicions defensives. I hi haurà d'esperar quan arriben el 28 de juliol de 1812 a la ciutat d'Smolensk, que la ciutat d'Smolensk ja és una ciutat emmurallada, i allà li planten una mica més de guerra, no? Li planten una mica més de cara. Amb tot això, Rússia ha canviat de capità general, per dir-ho així, de les tropes, i ara és el Kutuzov el que està allà, que és el que havia guanyat els turcs, és un home que té un gran prestigi, i això fa que hi hagi molts voluntaris que s'apuntin per anar al d'això. Van avançant, però hi ha una petita batalla, s'atura, Napoleó dona descans als soldats i el Kutuzov aquest aprofita per tirar més enrere encara, deixar enrere Moscou i allà començar a reorganitzar l'exèrcit. Mentrestant, quan Napoleó es va constant a Moscou i calen foc, i d'aquesta manera Napoleó no té subministraments. I el 14 de setembre del 1812 Napoleó entrarà a l'antiga capital, a Moscou, amb el primer cos d'exèrcit, s'establirà el Kremlin, però clar, penseu que Moscou tenia 30.000 cases i 25.000 acaben cremades per aquells incendis, és a dir que pràcticament no hi ha d'això. I Napoleó ja ho veu, i el 18 d'octubre de 1812 ordenarà començar una retirada. Ell, a Moscou, abans de marxar, volarà al Kremlin, ens n'hi han retirant, fins que finalment El 14 de desembre de 1812, quan Son altra vegada han tornat a la Vilnius, la primera ciutat que van trobar, el Napoleón li diu amb en Murat: escolta, fes-te càrrec de les tropes, jo me'n vaig a París, que prou feina tinc allà. Perquè, a més, amb tot això, hem de pensar que es va començar a posar en marxa a l'hivern rus, i per això es parla normalment de que Napoleó va haver de lluitar contra el general hivern. I, de fet, els russos adoptaven aquesta postura, van adoptar aquesta postura d'anar tirant enrere cada vegada, perquè esperaven que arribés el fred. I, evidentment, el fred va arribar. I com que el fred hi va jugar aquest paper tan important, i a més hi va arribar, doncs ens ha vingut al cap amb tots aquella cançó del Joan Manuel Serrat, de fa molt de temps, que porta per títol Quan arriba el fred.
Quan arriba el fred, s'amaguen les roses i no es veuen noies riure pels carrers. Quan arriba el fred, tot sembla morir-se, arbres sense fulles et rebran hivern. Quan arriba el fred, s'adormen els homes, es tanquen les portes, se'n van els ocells. I em vol ser un poble desert. Quina tristor viure quan arriba el fred. Però s'acaba el fred i desperten els homes, els arbres, les bèsties, les flors del passeig. Quan els ocells tornen a morir el fred, la blanca muntanya es vesteix de verd. Tot és diferent, la vida desperta. La vida desperta i la neu es va fonent.
Cinc a la setmana, amb Francesc Morgades.
15 de setembre de 1963, el dia que Ahmed Ben Bella guanya les eleccions presidencials a Argèlia. Ahmed Ben Bella era fill d'uns pares pagesos, tenia un munt de germans, eren 8, va fer estudis secundaris a Tiemcen i als 17 anys es va afiliar el Partit del Poble Argelí, tenint en compte que en aquells moments Argèlia era una colònia francesa. Quan arriba la Segona Guerra Mundial, ell està en edat militar i, per tant, li toca fer el servei, allò que en deien abans, fer el servei, a l'exèrcit francès. Lluitant contra els alemanys, arriba sergent, guanya la Creu de Ferro, el de Gaulle li dona una medalla militar. O sigui que, de fet, el noi, quan surt, té un cert prestigi militar. Però no el farà servir mai, això, perquè, acabada la guerra, El que fa és tornar a casa l'any 1945, mentre a Argèlia comencen les manifestacions demanant la independència perquè consideren que Argèlia ha jugat un paper important en la derrota dels alemanys i, per tant, es mereix com a premi la independència. Però els francesos diuen que no, hi ha bastantes manifestacions tumultuoses, la policia assassina manifestants, els revoltats, els amotinats assassinen colons, els francesos llavors envien l'exèrcit, provoquen una matança de més de 1.500 morts i, per tant, demostren que allò no va com Déu mana, i el Benbella reprèn la seva militància al PPA i intentant primer la via diplomàtica, diguem-ho així, i aconsegueix, de fet, que els argelins tinguin accés a l'administració pública, és a dir, que puguin ser empleats de l'administració pública. Ell mateix és elegit del Consell Municipal, però, per una altra banda, també ajuda a crear a la regió d'Oran un grup que es planteja la lluita armada contra França per aconseguir la independència i del qual acabarà sent responsable. De fet, l'any 1949, per aconseguir fons per aquesta organització, per l'OS, organitza un atac a la central de correus d'Oran per buidar la caixa forta, però acaba detingut i és condemnat a 8 anys de presó amb una presó militar, d'on s'escaparà 2 anys més tard, fugirà a París, d'allà anirà al Cairo, i allà es trobarà amb el Nasser, el Gamal Abdel Nasser, el president, que l'ajudarà precisament a reconstruir l'OS, aprofitant que França acaba de ser apallissada, dient ben fu, i per tant està baixa de moral, per dir-ho així. I és en aquell moment quan, doncs, ell i altres caps històrics, el Hamed Benbella i altres caps històrics, organitzen un aixecament quan, un cop fundat el Front d'Alliberament Nacional, que ell es posa al davant. I ell va viatjant per tot el món, intentant, primer per tota Europa i després buscant altres països, però intentant aconseguir suports. I França no ho pot, vull dir, vol tallar-ho, i el 22 d'octubre de 1956, mentre ell va amb un avió civil marroquí, fan aterrar l'avió, el detenen i el porten a la presó, mentre França continua perdent força i cada vegada té una oposició més forta, fins al punt de que el Benbella, mentre està a la presó, és nomenat vicepresident perquè hi ha una revolta, es crea un primer govern provisional de la República Argelina i que negociarà amb França, i ell és nomenat el primer vicepresident. Els acords de Vian que posaran final a aquesta guerra, doncs, contemplaran el seu alliberament, i el 19 de març de 1962 Argèlia aconseguirà la seva independència. Però no la pau, perquè llavors, dintre del Front d'Alliberament Nacional, és clar, hi ha els més moderats de Ferhat Abbas i els més radicals de Ahmed Benbella, que se les tenen i es tiren els plats pel cap. La lluita entre els dos grups, entre les dues faccions, conclourà el 10 de setembre de 1962 amb l'entrada de Benbella a Argel, a la capital, i fent fora, expulsant els elements moderats del govern i ell proclamant-se president del govern. Un any més tard, el 1963, i en concret, doncs, el 15 de setembre de 1963, ell serà elegit president de la República amb quasi 6 milions de vots i amb aplicació d'una constitució democràtica que s'ha aprovat uns quants dies abans, el dia 8 de setembre d'aquell mateix any. Bé, democràtic entre cometes, perquè té règim de partit únic, nacionalitza l'economia i, això sí, no accepta el model comunista i es declara partidari de l'autogestió. Però ell és molt, molt, molt ell, és molt persona així, molt personalista, i acaba, doncs, reprimint revoltes i fent que a dintre del mateix exèrcit d'Argèlia, doncs, ja es provoquin tensions, i el coronel Wari Boumedien es posa d'acord amb el coronel Tahersbiri, que és el cap de l'estat major del propi Benbella, i 2 anys després de que sigui president el detenen i l'empresonen sense massa problemes, no han de tirar ni un tiro, el fan fora, el tenen empresonat. La mort del Boumedien l'any 78 li permetrà al Benbella passar un arrest domiciliari que el president Ben Jedid considera com una mena de prova del cotó per veure si es porta bé o no es porta bé, i com que veu que sí, que en principi es porta bé, l'autoritza a peregrinar a la Meca i viatjar als Estats Units, estudiar les tribus índies i tot allò, i al final el Benbella acaba exiliant-se a Ginebra, convertint-se en un defensor de la pau, un pacifista, però que podrà tornar a Argèlia, on morirà l'11 d'abril del 2012, als 96 anys. I com que, bueno, ja veieu que el Bembela va instal·lar un règim així totalitari i tal, ens ha vingut al cap una cançó del Cris Joanico que porta per títol Des que no hi ha eleccions. Argèlia, s'entén? Algèria. No Argèlia, sinó Algèria. Algèria. Des que no hi ha eleccions, Cris Joanico.
Es fan reunions, ni es veu cap propagandista, i és que vol sentir sermons, ha d'anar camí de missa. D'aquest partit n'hi ha molts, tothom és socialista. Es mortifica i fan grans oracions pregant per la seua filla que la puguem casar enguany, que l'any passat ja patia. Jo també vaig patir prou per trobar-hi la medicina. Des que no hi ha eleccions, la gent pareix que va trista, que no es fan reunions, ni es veu cap propagandista. Tot ha anat prosperant molt, sa cosa i camina, que ja tenim camions a tots els pobles de Silla. Dos fàbriques de licors i unes bones autopistes, però no hi ha eleccions i sa gent pareix que va trista. Gent pareix que va trista, que no es fan reunions, ni es veu cap propagandista. Des que no hi ha eleccions, la gent pareix que va trista, que no es fan reunions, ni es veu cap propagandista. Des que no hi ha
16 de setembre de 1924, el dia que neix la que es considera una de les més grans actrius del cinema, i en especial del cinema nord-americà, Lauren Bacall. Lauren Bacall va néixer com a Betty Joan Perske a Nova York i era hereva d'una família romana que havia jueva i romana que havia emigrat al Bronx. Es havien afincat al Bronx de Nova York i que havien canviat el nom. La mare es deia Natalie Beistein Bacall. Per tant, la noia es deia Betty Joan Perske i després va canviar-se a això, a Lauren Bacall. De fet, era jueva i, de fet, era neboda de Simón Pérez, cosina del Simón Pérez, el nou president d'Israel. El pare d'ella i el pare del Simón Pérez eren germans. De fet, la noia és com una de tantes noies nord-americanes que, bueno, es creu el somni i als 15 anys ingressa a l'Acadèmia Americana d'Arts Dramàtiques, allò de dir, aviam, ho farem, estudiarem per artista, que sembla que això funciona. Es paga els estudis fent de model i fent d'acomodadora en un cinema, i a l'any 1941, quan té 17 anys només, surt per casualitat a la portada de la... Bueno, per casualitat, no per casualitat, però sense cap mena de motiu, a la portada de la prestigiosa revista de moda Harper's Bazaar, i una revista que té per costum fullejar el director de cinema Howard Hawks. I el Howard Hawks li diu a la secretària: busquen-me esta xica, quiero saber coses, vull saber coses d'aquesta noia. La secretària, una mica tòssia, el que fa és convocar-la a una reunió a Los Angeles, li paga el bitllet de Los Angeles, a Los Angeles, allà arriba i, bueno, i té una audiència, per dir-ho així, amb el director Howard Hawks. El Howard Hawks, que acaba francament decepcionat. La noia resulta ser fotogènica, però és molt tímida, i a més té una veu de pito, una veu nasal així que no... Però... El Howard Hawks diu, bueno, ja l'arreglaré, no hi ha problema. Li dona, li fa classes de... Ell, bueno, la porta a classes de foniatria, el fa el to de la seva veu més greu i la fa debutar com a actriu a Broadway amb una obra de teatre. Dos anys després, com que ja veu que ja l'ha polit bastant, diu, va, nena, faràs el salt a la fama, o t'estimbaràs. I la posa a fer una pel·lícula amb el que ja ha consagrat en aquell moment Humphrey Bogart, que és la pel·lícula Tenir o no tenir, to have and have not, tenir i no tenir. Pel que diuen, pel que s'explica, les primeres escenes, la Lauren estava tan nerviosa que tremolava i acotava el cap. I llavors, per tant, mirava amb el Humphrey així de reull, no? Però aquella mirada tenia com un cert magnetisme i, per tant, el que va fer el Howard Hawks és potenciar-la i donar-li una certa ambigüetat i tal, i, per tant, la va convertir en... el que era timidesa ho va convertir en misteri. Va ser un èxit i de tal manera que el director va repetir amb el Bogart i ella tres altres pel·lícules del Sueño Eterno, La senda tenebrosa i Cayo Largo, totes tres d'èxit. De tota manera, ella feia no té un historial cinematogràfic massa llarg. En total va fer 40 pel·lícules. 40 pel·lícules en aquell temps molts actors les feien en 3 anys. Era molt selectiva, va tocar molts gèneres diferents, sempre amb èxit, això sí. Per exemple, l'any 53, amb la Marilyn Monroe, va protagonitzar ella també Como casarse con un millonario. Va ser un èxit de taquilla fantàstic. El 1956, el melodrama amb el Rock Hudson, Escrito en el viento, que també va ser una... I després amb el Paul Newman va protagonitzar Harper, investigador privat. El que, per tant, vol dir que feia poques pel·lícules, però totes bones, i totes van tenir molt èxit. A partir de l'any 70 van espaiant els treballs. Fins que el 1974 va fer una gran superproducció, Assassinato en l'Orient Express, i va participar amb molts altres artistes i tal, però ja no era lo d'abans. Però hi ha una cosa que s'ha de destacar, i és que, de fet, paral·lelament a la carrera cinematogràfica, la Lauren Bacall va tenir una carrera teatral. Va estrenar obres tan interessants com Cactus Flower, Aplauso, que Aplauso era una rèplica de la pel·lícula Eva el desnudo, de la Bette Davis, a la que tota la crítica va dir que ella l'eclipsava. Va estrenar Dulce Pájaro de Juventud del Tennessee Williams i moltes altres. I queda la seva... Però mai va rebre un Òscar, com a millor actriu. Li va prendre un que estava nominada, li va prendre la Barbara Streisand, li va prendre la Juliette Binoche, li van donar finalment un Òscar honorífic, però si va destacar per alguna cosa va ser per la seva vida sentimental. Amb 20 anys, després d'un any i mig de relació clandestina, es va casar amb Humphrey Bogart, que ja estava divorciat i que tenia 45 anys, i el va acompanyar fins que es va morir el 1957 de càncer. Amb ell va tenir dos fills, i va tenir un segon espòs, l'actor també, Jason Roberts, de qui es va divorciar pels problemes d'alcoholisme i que amb el que també va tenir un fill. I va morir l'any 2014, als 89 anys, el seu estimat Nova York. I com que la pel·lícula que li va donar la fama va ser aquesta Tenir i no tenir, En aquesta era un... Si la veieu, si teniu oportunitat de veure-la, s'assembla bastant a Casablanca. És allò una història. I també hi ha un local amb un pianista, i aquest pianista canta una cançó, i aquesta cançó ens permet, de la banda sonora de la pel·lícula, ens permet sentir, com a primícia i l'única vegada que ho va fer, ens permet sentir la Lauren Bacall cantant. Ho fa al final de la cançó. Notareu un canvi de veu. Un és el Hoagy Carmichael, que és el que fa de pianista, que és un músic de jazz molt interessant, i l'altre és la Lauren Bacall. Això és de la pel·lícula Tenir i no tenir, i la cançó porta per títol Am I Blue, Estic trist. Escoltem-ho, és una cançó curteta, és de la banda sonora de la pel·lícula Tenir i no tenir. Am I Blue?
If these tears in my eyes tell you, am I blue? You'd be too. If each plan with your man done fell through, was the time I was his only one, but now I'm the sad and lonely one. So lonely was I till today. Now he's gone and we're through. Am I blue?
Take over.
Was the time
I was his only one,
but now I'm
the sad and lonely one.
So lonely was I gay.
Was I gay?
Till today.
Till today.
Now she's gone and we're through, baby. Ooh,
am I blue?
Am I blue? 17 de setembre de 1665. El dia que mora a Madrid el rei d'Espanya, Felip IV, el tercer d'un regnat més llarg de tota la història d'Espanya, només superat per Felip V, que va ser rei, el primer Borbó, va ser rei, després ho va ser el seu fill 9 mesos i després ho va tornar a ser ell, i per Alfons XIII, encara que Alfons XIII, des que el van proclamar rei fins que va poder fer de rei, però clar, compten també aquests anys, va estar 16 anys sota la regència de la seva mare. Bé, Felipe Domingo Víctor de la Cruz neix a Valladolid, llavors la cort estava a Valladolid el 8 d'abril de 1605, el dia de Divendres Sant. És el primer fill baró de Felip III i Margarida d'Àustria i, bueno, és el seu successor i com a tal va sent format. Quan anem cap al final del regnat de Felip III, quan ja Felip III comença a fer figa, molts busquen fer fora el duc de Lerma i, per tant, convertir-se amb el valgut del Felip IV que s'espera que puja. I el que més es remena és el conte duc d'Olivares, que comença les intrigues, té influència itàlica, quan mor el rei el 1621 per unes febres que havia agafat un parell d'anys abans amb un viatge a Portugal, el Felip IV el nomena amb ell com el seu valido, el seu valgut, no? Tot i que la situació és complicada perquè estan en plena guerra amb els Països Baixos i, bueno, i Anglaterra s'està tornant l'amo del mar i, per tant, la cosa és complicada. Però a l'Olivares diu, bueno, comencem, majestat, comencem per dintre, comencem per l'interior d'Espanya i comença a buscar la imposició d'unes lleis comunes basades en la llei castellana, a potenciar l'economia, millorar l'hisenda i, sobretot, a crear, cosa que fins aquell moment no hi havia, a l'exèrcit espanyol. Fins aquell moment hi havia l'exèrcit castellà, l'exèrcit navarrès, l'exèrcit tal, i portaven cada un, quan hi havia una guerra, doncs pactaven, bueno, jo et portaré 1.000 soldats, jo te'n portaré 2.000, jo te'n portaré 5.000. En aquell moment, doncs, el d'Olivares diu, no, aquí el que hem de fer és que tot Espanya tingui un mateix exèrcit i que, d'alguna manera, també els impostos que paguen el que serien els diferents regnes estiguin equilibrats, amb la qual cosa, com és natural, els perjudicats es revolten i els altres es freguen les mans. El cas més clar i el que donarà més de sí és aquest de la Unió d'Armes, que es deia, que promou a Olivares el 1626, amb el consentiment del rei, naturalment, i que demana que cada territori porti soldats en proporció a la seva població, no en funció de si li interessa aquella guerra o no li interessa aquella guerra. I aquí, Catalunya, les Corts de Catalunya, perquè cada territori, cada nació, per dir-ho així, d'aquell moment d'Espanya, cada nació, ara parlen de la Unitat d'Espanya i riem de llavors, cada nació tenia els seus propis òrgans i aquí a Catalunya teníem les Corts de Catalunya. Les Corts de Catalunya diuen que no volen saber res d'aquest pacte. A l'Olivares diu, bueno, doncs escolta, Catalunya li suspenc les institucions, passa a ser un membre més de l'Estat central i s'ha acabat. I, a més, com que hi ha un conflicte de guerra en França, doncs envairem Catalunya i tot això. I amb aquest ambient, el 7 de juny de 1640, el dia del Corpus, uns 500 segadors entren a Barcelona i maten unes quantes persones, inclòs el propi virrei, en el popular i conegut Corpus de Sang. La Generalitat oficialitza la ruptura amb la monarquia i obre negociacions amb França. Ve el negociador de França, el Pau Clarís proclama la República Catalana i dies després, com que les tropes castellanes doncs, ja comencen a arribar aquí i comencen a entrar cap aquí, el que fa és fer formar l'entrega del rei del Principat de Catalunya al rei Lluís XIII de França. El Felip IV no s'arruga i diu, doncs, escolta, ataqueu Catalunya, però no s'arruga, però també li surt una revolució a Andalusia, li surt una revolució a Nàpols, vull dir que té un merder, i sobretot, li surt una revolució a la zona de Portugal, on els nobles portuguesos fan una conspiració i proclamen rei de Portugal a Joan IV. I el Felip IV té el dilema de dir, bueno, on t'envio les tropes, a Portugal o a Catalunya, perquè si la reparteixo m'apallissaran a tots dos llocs, no? Clar, la campanya de Catalunya l'acaba mitjançant Espanya és derrotada pels francesos a Rocroi, ell només arriba fins a Lleida, i fa fora el conde duque d'Olivares, es posa ell davant del mando i pacta amb França, diguem-ne, mantenir tot això. Ell conquerirà Catalunya el 1652, quan després de 15 mesos de setge agafi i conquereixi altra vegada Barcelona, però el que sí signarà doncs, el Tractat dels Pirineus de 1659, però el que sí que se li escapa és Portugal. Portugal, al final, derrota Espanya i a la batalla de Villaviciosa el 1665 i el rei Felip IV no té altre remei que reconèixer-los i l'independència. A part d'això, ell ja està molt malalt, té un atac, bueno, té una infecció de disenteria i acabarà morint, com dèiem, un 17 de setembre, tal dia com avui, de l'any 1665 a Madrid. I com que la pedra de la sabata més grossa que va tenir aquest pobre noi va ser lo de Portugal, a canvi de carregar-se les llibertats espanyoles i començar a preparar el que després les llibertats catalanes, vull dir, i començar a preparar el que després el Felip V faria ja allò amb tots els ets i uts, doncs hem buscat una cançó que parli de Portugal. Hi ha una cançó del George Mustaquí que, mira, no està malament per tancar aquest programa d'avui dedicat a això, a les memòries, als records, a les coses. I, com que és una nació propera, és una nació que durant un temps havia format part també d'Espanya, després es va independitzar, doncs es sembla bé acabar amb Portugal, cantada per George Mustaquí. Nosaltres us emplacem la setmana vinent a una nova edició d'aquest 5 a la setmana.
Aux muses, ma complice, petite sœur d'exil, tu as les cicatrices d'un 21 avril. Mais ne sois pas sévère pour ceux qui t'ont déçu de n'avoir rien pu faire ou de n'avoir jamais su. À ceux qui ne croient plus voir s'accomplir leur idéal, dis-leur qu'un œillet rouge a fleuri au Portugal. On crucifie l'Espagne, on torture au Chili. La guerre du Vietnam continue dans l'oubli. Aux quatre coins du monde, des frères ennemis s'expliquent par les bombes, par la fureur et le bruit. À ceux qui ne croient plus voir s'accomplir leur idéal, dis-leur qu'un œillet rouge a fleuri au Portugal. Pour tous les camarades pourchassés dans les villes, enfermés dans les stades, déportés dans les îles. Ô muse, ma compagne, ne vois-tu rien venir? Je vois comme une flamme qui éclaire l'avenir. À ceux qui ne croient plus voir s'accomplir leur idéal, dis-leur qu'un œillet rouge a fleuri au Portugal. Ô muse de meu fado, ô minha mais gentil, te deixo consternado no primeiro abril. Mas não sei tão ingrata, não esquece quem te amou. Em tua densa mata se perdeu e se encontrou. De bouche à oreille s'envole ta chanson. Car enfin le soleil réchauffe les pétales de mille fleurs vermeilles en avril au Portugal. Et cette fleur nouvelle qui fleurit au Portugal, c'est peut-être la fin d'un empire colonial. Et cette fleur nouvelle qui fleurit au Portugal, c'est peut-être la fin d'un empire colonial. Et cette fleur nouvelle qui fleurit...
5 a la setmana, amb Francesc Morgades.